Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Sis minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda, i jo contentíssim, com cada setmana. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Què tal? Com ha anat la setmana?
Molt bé. Molt estressada, per segons quins polítics, però bé.
Molt bé, és veritat,
ara moguda. Ara arriba el temps de sostenibilitat, sí, calma, tornem, relax, música...
Tornem com cada setmana a parlar d'això, sostenibilitat i música.
Què ens portes avui,
I
va?
I sempre creiem, no?, que ja poden haver canvis grans en el món i cal apostar per aquests canvis. I això ho dic perquè tenim amb nosaltres una persona que és per mi un gran referent, una persona que admiro i segueixo des de fa molt de temps i que, a més, aporta i m'aporta a coses molt positives. No, per la meva vida i crec que per la societat on vivim encara més. Per saber del nostre convidat d'avui, doncs escoltarem una cançó que ens ha presentat. Quina música més maca, eh?
M'agrada molt. A més, m'agrada molt aquest tipus de música.
Doncs aquí descobrim un altre cantant.
No la coneixia.
Jo tampoc.
No.
Sí que avui cada dia els nostres convidats ens porten a descobrir noves músiques. En aquest cas és en Xavier Rut. I el nostre personatge d'avui és en Guillem Bargalló, que és el creador del Bien Social, un mitjà de comunicació que promociona idees, projectes, empreses i organitzacions sostenibles. Ell és professor de màrqueting i de branding sostenible i apassionat de tot el que es tingui a veure amb els negocis, la sostenibilitat i el creixement personal. Bona tarda, Guillem.
Molt bona tarda, Aixa i Joan. I gràcies per la introducció, que sempre és supermaco. Tu parlaves de referents, Aixa també va ser un referent i ets un referent per mi amb els temes d'inclusió des de fa molts anys. Aquí
dos referents a Ràdio Estel. Què més voleu? Què més voleu?
Ai, qui és Guillem? Qui ets, Guillem? I en quin moment decideixes fer aquest punt a part, no?, a la teva vida i canviar de totalment?
Quina pregunta, no? El qui som. Depèn de quina òptica li vulguem donar, poder donar una resposta o una altra. Però ara ens centrarem en el que ocupo en aquest espai de la vida. Doncs a veure, jo soc el creador, com bé deies, del Bien Social. Em podria definir com un apassionat total de la sostenibilitat i tot el que tingui a veure en fer d'aquest un món millor. Fa 8 anys que m'hi dedico, quan, tristament, des d'un incident que va marcar la vida de moltíssima gent, que va ser el col·lapse d'un edifici on es produïa roba de les marques de fast fashion més conegudes del món, va col·lapsar, es va derruir, van morir 800 persones i més de 1.200 van quedar amputades de per vida. I allò en mi... Jo ja portava un ronron d'aquests des de feia molts anys, de què feia la vida, i vaig decidir que el meu propòsit de vida i on jo destinaria la vida seria a crear un nou model o ajudar a crear un nou model de consum en el qual desastres com aquells no passessin.
I quin tipus de continguts i quins serveis ofereix el Bien Social?
El Bien Social és un mitjà de comunicació. Aleshores, tot el que oferim són canals de difusió per tal de donar a conèixer totes aquestes iniciatives, projectes, persones, com abans bé mencionaves, que ens estan ajudant a crear una realitat que ja és ben present, que ja no és un futur, ja és un present, i que ens permeten crear el món que realment, en el que realment volem viure, no? A vegades sembla que anem una mica lents, però jo li dic a tothom, no us preocupeu, els canvis porten un temps, però ja estem en la rampa d'acceleració i cada cop veient, doncs, jo dic un present i un futur més maco.
Clar, sempre ho diem, no?, que cal donar veu i molta veu davant de l'emergència climàtica que estem vivint, cal fer un món sostenible, cal fer-ne molta comunicació de tot plegat, cal parlar-ne molt als mitjans, doncs aquí ho tenim, un mitjà que parla només d'això.
Exacte, però és molt important parlar també d'una forma positiva, una forma que generi un optimisme. No podem ser naïfs, la realitat és la que és, no? Hem passat un estiuet que... Catela amb la calor, vull dir, això és un efecte del canvi climàtic, però si només veiem aquesta vessant de la història, caurem en el fatalisme, i el fatalisme només porta a la inacció, al final, i això tampoc ho volem.
Ara m'has agradat aquí, eh? Quina és l'altra vessant?
L'altre vessant és una mica el que jo compartia, no? Que hi ha un camí que ja s'està creant. El que passa és que sempre que es produeix un canvi, tenim el que es coneix com un gap tecnològic, com un espai en el qual necessites un temps perquè es desenvolupi una tecnologia o un servei o el que sigui que pugui ser, que es pugui adaptar a les masses, diguem-ne. Per exemple, el cas de les renovables. Les renovables de fa 20 anys, avui en dia no té color. I dintre de 5 anys estarem ja vivint un món on molta gent estarà consumint energia renovable perquè cada cop és més fàcil i més barat accedir-hi. Però requereix un temps. I amb això tot. Però si veieu els canvis que s'estan produint en els últims anys, per exemple, parlar de gent que es passés a una dieta vegetariana, fa 10 anys era una cosa raríssima i a dia d'avui parlar de vegetarianisme és una cosa ben comuna. Però tot necessita un cert temps. Què passa? Que hem d'entendre aquest temps i ens hem d'adaptar i entendre que no tot podrà ser d'un dia per un altre, no es poden fer els canvis així. Criticar, parlar d'emergència climàtica, és parlar com d'un present molt immediat, no? I genera com molta ràbia de dir, no, és que això hem de canviar-ho ja. No es pot canviar ja. Però ja estem en el procés.
Escoltant-te, no? Tu em deies que havies començat el 2015. Des de llavors fins ara hi ha hagut bastants canvis, no? Han evolucionat el món de la sostenibilitat. Uh-huh. Quins creus que han sigut aquelles fites més grans, no?
Jo, per mi, un dels grans conceptes és la introducció de l'economia circular, que és un model de producció, principalment de producció, en el qual no es considera cap tipus de producte o de material com un residu, sinó que és una cadena que mai s'acaba, no? I un cop un material ha deixat de fer la funció per la qual va ser creada, un producte, torna a entrar a la cadena de valor i es transforma en una altra. Però no es tira, no es crema... A veure, hem de ser conscients que la Terra, els recursos que pot generar són finits, no infinits. Passa que el desig de moltes persones és infinit, no? Però hem de ser conscients de que no funcionen les coses així. Per tant, adaptar el sistema econòmic als recursos limitats de la Terra.
Ens presentes emprenedors, mm-hmm, no? I sobretot empreses amb valor social. Mm-hmm. Això és un canvi de mirada del món, no?
Totalment. Tradicionalment, a les escoles de negocis, el que t'expliquen el dia 1 és que tot propòsit d'una empresa és maximitzar els beneficis econòmics. Jo dic, canviem una mica les tornes. Que el propòsit d'una organització, que tampoc té perquè ser una empresa per una organització, és maximitzar els beneficis socials i mediambientals. I aquest hauria de ser el gran propòsit de tothom, perquè és veritat que no tothom es pot permetre el luxe de poder ajudar els altres, però sí que en molts casos, moltes empreses ja no necessiten sobreviure. Poden viure bé i ajudar a les persones i al planeta, no? I això per mi és un canvi molt important de mentalitat.
M'agrada molt perquè el Guillem també ens deia abans, estem donant passes endavant, però la cosa va a poc a poc i ha d'anar a poc a poc, no? I està molt bé que això ho expliqui a Ràdio Estel, perquè, com sabreu, Ràdio Estel és una ràdio eminentment social, i els canvis socials van a poc a poc i s'expliquen molt a poc a poc, i per això aquesta forma relaxada, no?, que tenim a Ràdio Estel d'explicar les coses. Vosaltres, en el mitjà de comunicació, el bien social, també ho noteu, això? És a dir, heu d'explicar les coses de forma més pausada, més relaxada, perquè la gent entengui que això no és ja, no és la informació típica, no?, de això està passant, està passant i se lo contamos. No,
exacte.
Va diferent.
És molt diferent. Aquest període, sobretot de la infoxicació i la necessitat de destacar, que el titular destaqui per sobre de la resta per tal de captar l'atenció, és un estil que jo l'entenc, i entenc el seu funcionament i per què genera. Però realment el que genera és una ansietat col·lectiva espectacular, no? I nosaltres el que ens agrada és informar i crear un model de comunicació que és bastant atemporal, que és molt slow, diguem-ne, no? I que hi ha els projectes que avui, dintre de 6 mesos, són els mateixos i ja està bé, i no tot té per què ser sempre de novetat. I que els canvis triguen un temps, i tu a una persona li pots començar a explicar sobre l'economia circular que us mencionava abans, no? Però trigarà un temps en adaptar aquest concepte, en integrar aquest concepte en el seu dia a dia, no? Igual que quan fem un canvi, ens hem de posar a la pell de quan fem un canvi. Quants en pots fer? Un o 30.000 a la vegada? No, un a la vegada. I necessites un temps d'integració d'aquest canvi dins teu. Pues amb això passa el mateix. Amb aquest mitjà de comunicació intentem fer el mateix. És, no?, com una repetició constant, un ensenyament constant, per tal que això vagi calant i permeant en les capes de la societat. I, bueno, prou bé.
el bien social arriba, si demanem el newsletter, no? Cada setmana, sí. I és fantàstic, perquè descobreixes... Bueno, cada dia et sorprens, no? Te n'adones d'aquella idea nova, aquella novetat que s'ha creat per determinada cosa, no? O també les marques, no? que es destaquen per aquest compromís social, o també doncs, els congressos que hi ha, no? Que hi ha aquest canvi de mirada, que si no ens posem tots a treballar cap a la mateixa direcció no funcionaria, no? Explica'ns una mica com van néixer les accions, que són encantadores, a mi m'apassiona, eh?
Molta gent es va començar a posar en contacte amb mi i em demanava si podia fer-los arribar com més informació d'una forma més escueta, no? Diguem-ne, o amb un canal únic, perquè jo estava dispersant per molts llocs i vaig començar amb el tema aquest de la newsletter aquesta, que és un recull de les notícies totes positives, això sí que és veritat, destacant projectes, com bé dius, no, això, destacant projectes, esdeveniments, tot dins de l'ecosistema de l'empresa social i sostenible, principalment a Espanya, no? I s'ha acabat convertint en un referent dins d'aquest encara una mica nínxol de mercat, però que ja està també canviant, està sortint una mica de que seria un nínxol per anar cada cop més a un mercat més ampli, no? I bueno, tenim una miqueta de tot, des de la secció d'agenda, la secció de recursos, d'ofertes de feina, que això també és un tema que la gent demana molt.
Sostenibles i tant. Sí,
perquè molta gent està demanant poder treballar amb els seus valors, no? I això, bueno, és el que més triomfa del projecte, quasi.
I de cara al futur, com anirà el bien social? Quin futur té?
Vale, el bien social va cap a mantenir... Jo he estat molts anys fent proves de què és el que la gent volia i ara va una mica cap a acotar canals, no? Perquè si no també la informació es dispersa o es duplica i tampoc té molta necessitat. Llavors, en acotar els canals, però oferir un mitjà de més qualitat, no? Una mica més reduït, diguem-ne, de llargada d'informació, però que aquesta sigui de més qualitat i més profitosa.
Guillem, els que es volen apuntar al teu newsletter, què han de fer? Bueno, on han d'entrar?
Sí, fantàstic, eh? Aquí ja tots sumeu-vos. Entrar a la pàgina web, això sí que es pot fer des d'allà, www.elbiensocial.org, i allà dalt tenim la secció newsletters i us podeu apuntar. En tenim tres, però que som addictes a les newsletters nosaltres.
Però és fantàstic, eh? Jo el rebo els divendres i és allò, acabo la setmana dient
sí.
Bé, ha passat moltes coses que potser no són tan bones, però aquestes que arribem aquí són meravelloses i bones.
És això, necessitem, i no ser naïfs, eh? I al final nosaltres ens dediquem a comunicar tota la part més positiva, perquè hi ha molta gent que ja es dedica a comunicar la negativa i per tant no cal duplicar això. Així que...
El Bien Social, aquesta agència de màrqueting digital especialitzada únicament en la promoció de projectes d'impacte social, cultural i o medioambiental, elbiensocial.org. Guillem, gràcies.
Moltes gràcies.
Acabem amb aquesta cançó, si us sembla bé, aquest Esperit Verd, que ens portava en Guillem. A mi m'ha encantat, de veritat. Sona així. Totes aquelles coses que faig perquè m'emociono i ja penso en la cançó i que m'agradava. Aixa, gràcies, eh?
A tu. I el Guillem, per estar aquí.
Gràcies als dos, de veritat.
Fins la propera setmana.
Ràdio Estel.
L'aigua, Font de Vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui us proposo, com tantes altres vegades, anar al cinema. O millor dit, portar el cinema a casa per viure una sessió íntima en família.
L'aigua i el cinema.
Qualsevol tarda d'aquesta tardor acabada d'estrenar, serà bo reunir-se al voltant de la tele de casa per veure una pel·lícula emocionant i plena de vida que podreu trobar fàcilment a moltes de les plataformes a través de les xarxes. Em refereixo a Entre Fuego y Agua, de la directora colombiana de Santiago de Cali, Viviana Gómez.
Primero que todo, dar gracias a mi papá, que siempre ha estado conmigo.
Pues es que yo vengo buscando mis orígenes y quiero conocer a mi mamá.
Hemos tratado de organizarnos y de que la comunidad se sienta también en la búsqueda mucho más profunda de su identidad, ¿no?
Ella es la señora que te recibió y vino a dejarla aquí al Bienestar Familiar.
En las montañas, en el agua.
Entre Fuego y Agua explica la intensa història de Camilo, un noi afrocolombià, fill adoptiu d'una parella indígena del sud de Colòmbia. És aquesta una bona proposta a l'hora del cinema, amb l'aigua com a element protagonista de la història.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
...22 minuts que passen de les 5 de la tarda. Mireu, avui estrenem secció nova en aquest programa i ho farem cada setmana. Parlarem amb ella de com sentir-se bé. I ella qui és? Doncs ella és Montserrat Llares, que és coach psicoterapeuta, facilitadora de memòria cel·lular, PNL i experta també en hipnosi. Montse, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Clar, si... Jo he dit el que fas ara, eh? Però sí. Si jo li pregunto a la Montse, qui és la Montse i què fa?
Vale.
Com ho tenim, això?
Pues te diría que lo que hago es escuchar a la gente, ¿vale? Y enseñarles o facilitarles el acompañamiento para que se escuchen a ellos mismos. Uh-huh. La mayoría de la gente, cuando llegamos a trabajar, me dicen, es que no soy esa persona... que hago no es la persona que soy, ¿no? Entonces es como ayudarte a escuchar quién eres de verdad.
Uh-huh. Clar, jo et presentava i deia, la Montse és coach, psicoterapeuta, facilitadora de memòria cel·lular i PNL. Què és PNL?
Programación neurolingüística. Toda nuestra vida está basada en programas que hemos aprendido y que nos hacen la vida fácil, cómoda. Igual que en el ordenador, le pones un programa y ya funciona solo... Pues en nuestras vidas aprendemos modelos con nuestros padres, con nuestro entorno, y funcionamos mediante ese modelo.
Uh-huh. Avui ens venies de parlar amb un tema en concret, i m'agrada molt que sigui aquest tema, perquè jo crec que sovint els adults el volem ignorar i fins i tot queda una mica tabú, que són les pors, no? Les pors que tenim els adults. Els adults de què solem tenir por?
De las mismas cosas que las teníamos cuando éramos pequeños, ¿vale? El miedo no es más que la expresión adaptativa de algo que aprendimos cuando éramos pequeños. Entonces, lo aprendimos como una emoción, se convirtió en un sentimiento, en una experiencia, y todas las experiencias que tengan que ver y estén asociadas con aquello se van a repetir en uh-huh. diferentes caras. Esto es como lo de siempre fracaso con la pareja y dices, ¿qué es lo que se está repitiendo en tu vida, no? Pues es un poco lo mismo, la misma idea.
I entenc que si parlem d'ansietat, són precisament aquestes pors les que ens porten cap a l'ansietat, o no té per què?
Sí, o sea, el miedo es algo adaptativo, es algo bueno, nos permite la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, uh-huh. No tendríamos prudencia, no tendríamos respeto a las cosas, o sea, nos permiten mejorar, desarrollar, es una respuesta de supervivencia. ¿Qué pasa? Que cuando esa experiencia, yo puedo tener miedo, aunque no haya vivido la experiencia, simplemente porque la he visto. O la he sentido. Y entonces ese sentimiento, esa sensación, se convierte en ansiedad, ¿vale? Uh-huh. Que es una percepción de algo y de algo que me está amenazando.
Vale. ¿Com podem ajudar algú que està patint d'aquesta ansietat per un espòs?
Vale. Lo primero es que se dé cuenta de que tiene ansiedad. Si no te das cuenta que tienes ansiedad y que se prolonga, que se convierte en una angustia, cuando una ansiedad pasa a un estado en la que estoy rechazando las situaciones, por ejemplo, coger un avión o ir a hacerme un TAC porque uh-huh. tengo miedo a estar en un sitio cerrado, cuando yo estoy rechazando una situación, tengo que revisar qué implicación tiene eso en mi vida. ¿Vale? Porque no nos damos cuenta de cuántos miedos tenemos y de cómo nos pueden limitar hasta que nos encontramos con una situación en la que realmente tienes que hacer aquello que estás huyendo de hacer.
Mm-hmm. Per tant, entenc que a menys pors o com més trenquem aquest tipus de pors, no? Més ens facilitem la vida d'alguna manera, no?
Exacto, más libres somos. De hecho, hay dos reacciones, uh-huh. o miedo o amor.
Vale.
Y son contrarias. Cuando yo estoy en amor, no tengo miedo. Cuando yo estoy en miedo, es porque me he alejado de la zona en la que yo soy, en la que yo estoy haciendo algo que me gusta.
Uh-huh. No sé si ens pots explicar, Montse, avui, si tens algun exemple de com ho fas per ajudar una persona que viu una situació de por, no? Com ara ens deies, a agafar un avió, a conduir un cotxe, a entrar en un espai tancat, és igual que sigui.
Vale, pues mira, por ejemplo, eso, el otro día ayudé a una persona que había tenido un accidente de coche hace 22 años y esto le impedía coger el coche o viajar en coche sintiéndose cómoda. Podía hacerlo tomándose alguna pastilla o supliendo el miedo y yendo con esa angustia, pero sentía esa emoción de cada vez que se subía al coche recordaba el golpetazo que había tenido. Uh-huh. Y bueno, pues trabajamos y lo que hicimos es superar ese estado y llevarla a un estado donde se sentía segura de sí misma. Entonces, al sentirse segura de sí misma, pues esa misma tarde cogió el coche, me avisó de que ya había conducido, de que se había sentido cómoda.
La mateixa tarda, ¿eh?
La mateixa tarda, sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, porque ¿cuánto tardamos en coger un miedo? Es instantáneo.
Lo mismo es en una vez lo has perdido, en perderlo no. Pero una vez lo has perdido, pasa lo mismo. ¿Es decir, es instantáneo también?
Sí, porque en realidad, o sea, tú dices, los miedos son irracionales, ¿vale? Los únicos miedos verdaderos son el vértigo y el ruido. Uh-huh. Los demás son aprendidos. Entonces, tú coges un miedo porque vives una vivencia, una situación en la que generas esa emoción del miedo, uh-huh. ¿vale? Y entonces ese estado hace que sea segundos en cogerlo. Y tú a partir de ese momento dices, no, yo no puedo hacer esto porque me pasó aquello, ¿vale? Pero igual que pasó en segundos, pues se desprograma en segundos.
Tot això vol dir, Montse, que una por ens sol venir d'una influència viscuda? Ho dic perquè ara ens deies, per exemple, aquesta persona, no?, que no volia conduir o tenia por a conduir perquè havia viscut un accident en cotxe. Mm. Això sol passar? Que normalment tenim una por perquè hem viscut una mala experiència anterior?
Sí, es un miedo. Todas las emociones son aprendidas. En algún momento de nuestra vida uh-huh. tuvimos una emoción y ahí la aprendimos. Y luego lo que hacemos es repetir. La alegría también. Tú naces y naces en un estado neutro, pero de repente ves que los demás se hacen muy contentos por verte o por cogerte en brazos y dices, ah, mira, esto es, ¿no?
¿Una por, Montse, es el mateix que una fobia?
Sí, sí. Son diferentes nombres que... Però sí.
Et preguntava a l'inici, li preguntava a l'inici a Montserrat Llares què és el que feies. Et preguntava molt per aquesta programació neurolingüística i deia la Montserrat Llares que és coach psicoterapeuta, facilitadora en memòria celular i hipnosi. Què et va portar a la psicoterapia?
Bueno, en realidad fue una situación mía de vivida, ¿vale? Pues yo viví la muerte de mi hermano cuando tenía 23 años y me di cuenta que no la había superado. Al cabo de muchos años me di cuenta que no la había superado. Y mi propio trabajo me hizo darme cuenta que si hubiera tenido herramientas, si hubiera conocido, si hubiera escuchado, si hubiera percibido lo que le estaba pasando, podía haberle ayudado. Entonces fue una respuesta emocional a decir, gente que pase por esta situación, pues quiero ayudarla. Y yo también ayudarme a mí misma, porque yo no estaba viviendo el miedo o la angustia que tenía de... Vale.
Deia que entre moltes coses la Montserrat Llares que avui ens acompanya a la caravana i que ho farà cada setmana per explicar-nos les diferents emocions que sentim al llarg de la vida, com ajudar-nos a sentir bé, en definitiva, en aquest petit espai de la caravana. I deia tot el que feia, no? Hipnosi. Hi ha molt mite sobre la hipnosi?
Sí, sí, sí. Sí, yo siempre le digo a mis clientes, primero les digo dos cosas. Una, que la respuesta siempre está en ellos, ¿vale? No está en el otro, está en ti. Hay que ir hacia adentro y buscarla. Y eso es lo que hacemos en hipnosis, ir al inconsciente y buscar esas respuestas que hemos dejado olvidadas y sacarlas a la luz, ¿vale? Y son autorrespuestas y auto... O sea, yo siempre he dicho, quien elige el consejo, elige al consejero, ¿vale? Entonces, sí que hay mucho mito, porque yo les digo a mis clientes, digo, mira, digo, si yo pudiera mirarte a los ojos y pestañeando y sonriendo, hicieras lo que yo quisiera, pues mis hijos se harían la cama, serían unos cracks, ¿no? Y no es el caso.
Clar, pel que fa a la hipnosi, ara em deia, sí, està molt mitificada i sempre he d'acabar explicant als clients, no?, el que jo faig i com ho faré. A part del mite de la hipnosi, ens deies, és que la resposta, la solució, el problema que tingui qualsevol persona que jo rebo, la té ella mateixa, la solució, encara que s'hagi de buscar, no? Per tant, entenc que en aquest sentit, quan tenim... Avui que parlàvem de pors i d'angoixes, eh? En aquest sentit, cada persona té una solució diferent. No és matemàtica, això, entenc.
No, cada persona tiene... Porque cada persona tiene una percepción de la realidad. O sea, yo, por ejemplo, somos 7 hermanos. Evidentemente, la muerte de mi hermano la percibimos de forma diferente y nos afectó de formas diferentes. Entonces, cada uno tiene su percepción y cada uno tenemos nuestra propia emocionalidad y cada uno tiene su propia solución y es la importancia de que la encuentre. Pero a veces solos estamos tan metidos dentro del problema que no encontramos la solución. Y así como si vamos al mecánico, él nos arregla el coche, pues aquí no. Aquí tienes que sacar tu respuesta con la que te sientas cómoda, con la que sintonices.
Entrava en la hipnosi, entrava en el PNL, només em falta que m'expliquis una cosa, Montse. Què és facilitadora en memòria celular?
Vale. La memòria celular és, de alguna forma, la estructura en la que nuestras células perciben o somatizan las respuestas que hacen, ¿vale? Se ha descubierto que a través de la respiración, una respiración continuada, a través de las asociaciones, o sea, nuestra mente, nuestro inconsciente, mejor dicho, trabaja con asociaciones, no es racional, es totalmente por asociaciones, y es vibracional. Se estudió con las respuestas del agua, cómo se estructuran. Entonces, hay ciertas estructuras que nos están bloqueando y limitando porque en el momento en que se ocasionó el trauma, o por así decirlo, nos quedamos con esa percepción y no tuvimos otra respuesta porque en ese momento Nuestro cerebro dio la única respuesta posible. Al cabo de 2 minutos, de 5 minutos, tenías 25 más. Pero en ese momento, y esto está demostrado científicamente, damos la única respuesta posible. Entonces, cuando damos esta respuesta, luego nos quedamos con una sensación que puede ser culpa, puede ser bloqueo, puede ser... y una estructura que queda fija. Cuando podemos acceder a través de esas asociaciones, descubrir qué es lo que generó unos minutos antes, yo puedo reprogramar, porque como tenemos programas, podemos cambiarlo. Y si cambio la emoción, desaparece el problema. O sea, el problema en sí no. ¿Cómo yo accedo a esa emoción?
¿Cómo ens comportem nosaltres davant d'una emoció? Entenc.
Exacto. En realidad es una gestión emocional. Es lo que te decía, por ejemplo, en el caso de esta chica que no podía conducir. Cuando ella se sentaba en el coche, ella sentía sudores, escalofríos, un malestar, y pensaba que cualquier coche la iba a chocar. ¿Vale? Al cambiar, al ir a la situación y cambiar su respuesta y darse cuenta de sus herramientas, de su capacidad, de su seguridad, y poder sacar que no era culpa de ella en el sentido que ella recibió el choque, ¿vale? Al cambiar la emoción, pues cambió el acceso. Ya no podía acceder. Me decía, es que no puedo, es que ya no tengo miedo. ¿Cómo voy a este miedo? No, ya no está. Ahora tienes que coger otro, que a lo mejor será que si no practicas bien conducir, pues te aparecerá un camionero o alguien que te dé un susto y tendrás otro miedo diferente, ¿vale? Pero el miedo es positivo, nos ayuda a tener más cuidado de las cosas, a prestar más atención. Entonces,
ara ens deia la Montse, no? La por és positiva, no? I avui que parlàvem de por, d'ansietat amb ella, sí que m'agradaria preguntar-te, Montse, com és possible que una emoció com la por, altres setmanes parlarem d'altres emocions, però com una emoció com la por aconsegueix fer-nos paralitzar tant, com per exemple, ara ho dèiem amb aquest exemple del cotxe, com per exemple no atrevir-nos ni a agafar un volant, no? ni a moure'ns, ens paralitza totalment, no, la por.
Vale, porque es supervivencia. Entonces, cuando yo entiendo que haciendo eso, conduciendo, me pongo en peligro, ¿vale?, dejo de hacerlo inmediatamente. Entonces ahí está el bloqueo, o sea,
la supervivencia... ¿Que es instint, d'alguna manera?
Es un instinto de supervivencia, sí. ¿Vale? Que lo tenemos aprendido de años y años cuando vivíamos en cuevas y teníamos que huir.
Montserrat Llares, coach, psicoterapeuta, facilitadora, memòria celular, PNN, que és aquesta programació neurolingüística i hipnosi. On et trobem?
Pues en Ágape, que está en Felipe de Paz, número 6, aquí en Barcelona.
Montse, gracias. Moltes
gràcies a tu. Ens retrobem
la propera setmana, que vagi bé.
Vinga.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:45 a 2:00 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6:45 de la tarda. Nosaltres, que com cada dijous, ens volem plantejar doncs, un tema per portar al món del reportatge radiofònic, que ja ho sabeu que m'agrada molt, i és per això que ja tenim a l'estudi a Ruth Caral La nostra reportatgera, anava a dir. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin tema ens portes avui?
Mira, esta setmana he decidit indagar una mica més en tot el que és un procés creatiu d'una òpera comunitària. És a dir, que he volgut conèixer com se crea una obra que implica molta gent, molt diversa, i que, per tant, requereix molt d'esforç, molta atenció també, molts detalls, i, en definitiva, que tothom vagi a la una. Uh-huh. Sé, Joan, que els dilluns, si no m'equivoco, ja teniu una secció d'òpera, sí, que teniu l'Òpera Rock amb Maria Voronkova, però jo no entraré en qüestions musicals, per tant, no patiu, que no li prenc la secció. Mira, t'ho explico una mica millor. El Liceu presenta la setmana que ve la primera òpera comunitària, en la qual hi participen, a més dels solistes i dels músics professionals, gent, cantaires, que no es dediquen a la música ni a l'òpera. Mm-hmm. Ara el reportatge ja ho sentirem, però perquè te'n facis una idea. Són 11 corals del Raval de Barcelona, que en total sumen uns 300 cantaires. Per tant, dins de tot l'engranatge que implica produir i crear una òpera, en aquest cas l'òpera que s'estrena la setmana vinent al Liceu, destaca principalment per oferir l'oportunitat d'actuar a gent del barri del Raval, que si no fos per això no és que no cantaria mai en una sala com el Liceu, sinó que directament no podria anar a sentir probablement cap altra òpera. Uh-huh. Llavors, per això he volgut parar una mica l'orella i saber com ho han viscut els creadors i com ho estan vivint també els artistes i la gent del barri.
Clar, el que sí que et preguntaré, Ruth, és de quina obra estem parlant.
De La gata perduda. El llibret és de la dramaturga Victoria Spumberg i el compositor de la música és Arnau Tordera primer, que, home, si no el coneixem, bueno, el podem situar també perquè és el cantant del grup Obeses.
Ruth, sembla bé que escoltem el reportatge i de seguida en seguim parlant?
Fantàstic.
Som-hi.
Aquests exercicis per escalfar la veu i el cos són imprescindibles per cantar bé. És l'ambient de la sala La Paloma de Barcelona, on s'han aplegat més de 10 corals amateurs del Raval que ja fa més d'un any que assagen l'òpera La gata perduda. Es diu així, La gata perduda. És la primera òpera comunitària que produeix el Liceu i actuen cors del barri i també professionals de l'òpera. Sumen tots els cantaires a dalt de l'escenari i en total unes 300 persones.
Si hi ha algú que té una mica mal de coll, cal que es reservi, superimportant, no canteu al màxim. Us heu de reservar que ens venen molts dies d'assajos, d'acord? Bon assaig.
Cristina Colomé és la coordinadora dels cors. Consell en mà, comença l'assaig.
Inesperat i fins i tot impossible, que és la desaparició del gat de Botero que està a la Rambla del Raval. Jo he volgut fer una obra que barregés elements de fantasia, d'elements èpics, grandiloquents i també elements socials i polítics, ja que el barri això m'ho exigia.
Ella és Victoria Spumberg, dramaturga i creadora del llibret.
Jo m'he permès crear personatges més extrems, no?, que és una cosa que en el teatre contemporani no es fa gaire. Doncs hi ha un personatge que és un magnat, que és un personatge com si diguéssim dolent, no? I està d'alguna manera relacionat amb aquesta desaparició i preocupat per aquesta desaparició.
El magnat és un personatge una mica, diguéssim que és el dolent de la pel·lícula, no? Perquè des del principi de l'òpera es veu que està implicat en una trama i que, diguéssim, que ha fet alguna cosa ell en contra del barri del Raval, no? Perquè ell veu aquest barri com una amenaça, un lloc prohibit, on no s'hi pot anar, on no s'hi pot estar.
El magnat, interpretat pel baríton Pau Armengol, contracta tres especialistes, una curadora d'art, un detectiu animalista i un arquitecte urbanista, que representen la classe mitjana, perquè s'endinsin al barri a la recerca de l'escultura del gat de Botero.
Quan s'endinsen en el barri, en el laberint del Raval, doncs aquí apareixen les veus de tots els veïns, que de fet són testimonis reals, que jo he intentat que partir de les entrevistes i de les coses que em van explicar els veïns, doncs apareguessin frases tal qual, no? La frase original dels veïns.
I si l'obra es basa en la realitat del Raval, d'alguna manera calia incloure-hi la comunitat filipina.
Em va cridar molt l'atenció aquesta comunitat, molt. I a més és una de les comunitats més discretes del Raval, però són molts i són molt especials, realment. Llavors jo vaig voler posar l'heroi de l'òpera, el vaig fer filipí. Però què ha passat? Que es va fer un càsting i no es va trobar per les característiques de la partitura. O sigui, el que demana l'Arnau als cantants protagonistes és d'una exigència notable. Finalment, doncs, a l'escenificació, aquest personatge ja no és filipí. Tot i que ara és filipina un altre personatge molt important. O sigui, vam fer un canvi per una qüestió tan prosaica com és un càsting.
Aquest personatge femení del qual parla la Victòria és la Gata, interpretada per Daya Nico.
Som una gran comunitat ben consolidada aquí al Raval i estic molt orgullosa de tenir l'oportunitat de poder representar la meva comunitat en un lloc tan prestigiós com el Liceu, que això no passa mai. I aquesta oportunitat donada a la visibilització de tots nosaltres al Liceu, fent una òpera i posant una mica de cadascun, em sembla valiente, però atrevido.
Un cop redactada la història i tenint el llibret a punt, és el moment de posar-hi música. El compositor de l'òpera de la Gata Perduda, Arnau Tortera primer, detalla què ha tingut en compte per crear-la.
He passat moltes hores caminant pels carrers com a espectador passiu de tot plegat, escoltant, olorant, mirant-me i fixant-me en els detalls del barri, en el ritme que té, en el batec continu i trepidant d'aquest entorn. I això m'ha ajudat d'alguna manera a projectar una idea, evidentment, una idea que sempre és parcial i sempre passa per la visió subjectiva d'un creador, però la meva idea, diguéssim, del que és aquest barri des d'un punt de vista sonor, des d'un punt de vista del seu ritme, des d'un punt de vista dels seus canvis constants, des del punt de vista dels seus contrastos. I això són recursos que en l'àmbit musical són molt suggestius i la veritat és que hi ha un dels actes de l'òpera que tècnicament és el més complex, que és el segon acte, que passa pròpiament entre aquests carrers. I tota aquesta experiència, com dic, trepidant, de canvis, de contrastos, doncs m'ha servit per alimentar i estructurar una mica tot aquest plantejament musical.
És un altre concepte, fins i tot d'òpera. Ja l'Arnau ha fet una òpera que no té res a veure, o té poc a veure amb el que seria una òpera clàssica. Té molts elements, realment és una òpera molt complicada. Jo crec que tècnicament, crec que puc dir que és dels projectes més complicats en els que he estat involucrat, a molts nivells, a nivell vocal, a nivell actoral.
El Raval, al final, és un calidoscopi sonor de realitats socials molt diferents, de procedències contrastants, i malgrat que és impossible, evidentment, abastar-ho tot plegat, sí que hem intentat que s'hi traslladés a aquesta òpera també la imatge d'aquesta riquesa, que aparentment pot semblar un sense sentit, però que acaba tenint coherència i consistència, i això és de les coses més fascinants i meravelloses d'un entorn com el Raval.
I a l'obra, el personatge que representa aquesta riquesa és el conjunt dels 11 cors amateurs del Raval.
Es conjuguen en un cor que té un so singular, que no sona com cap altre cor, i que és, en definitiva, el cor de les veus del Raval.
Ha estat una experiència particular, però també molt bonica, perquè la gent ve amb una il·lusió molt, molt concreta, és a dir, amb unes ganes que crec que a vegades es perden en el món professional. No sempre, però a vegades sí.
Va dir que sí tothom de seguida.
Sí.
Van explicar més o menys el que seria, i bueno, que quan comencessin els assajos, que seria una cosa que teníem que ser responsables, però bueno, portem un tute.
Sí, està sent... Està sent cansat, sobretot sí, físicament cansat. Sí, molt il·lusionant perquè és una oportunitat única.
Sí.
Qui pot cantar al Liceu? No només canten els grans divos, no? I nosaltres de divos no tenim res.
Esther Monfort i Anna Ferri són cantaires de l'agrupació Coral Flors de Maig i de la Coral Trencacors.
Jo havia tingut oportunitat d'anar-hi al Liceu fa molts anys, per una cosa que es va fer tipus popular i vam anar-hi a través de la Coral i vam entrar que jo al·lucinava, perquè jo no havia tingut mai l'oportunitat d'entrar al Liceu. I a partir de llavors jo no he tingut més oportunitat d'anar-hi, per res.
Gràcies a aquesta, que estem tots molt il·lusionats, sí, no? Perquè, sí, com diu l'Esther, el Liceu és com un emblema, no?, de la ciutat, sí, i poques vegades tens ocasió d'anar perquè és molt car. I llavors dius, ostres, no?
És un projecte que per ells, els que ho estan organitzant, és nou. Això no s'ha fet mai a nivell europeu. Llavors, clar, tot això per ells és també superengrescador, a veure, que la cosa funcioni, no?
És un repte absolutament per tothom. pràcticament jo crec que no se salva ningú. És a dir, ningú no pot dir que això és un gran repte per ell, crec.
Hi havia moltes dificultats, però alhora un gran repte. No vaig dubtar ni un segon, perquè és un projecte de partida molt estimulant.
No sempre, però moltes vegades sembla que projectes de caire social s'hagin de veure a les antípodes, diguéssim, de l'art que pretén o té la voluntat d'assolir l'excel·lència. Des del primer moment, en aquest projecte va quedar claríssim que la voluntat era excel·lir en l'àmbit artístic i al mateix temps fer-ho també intentant, per descomptat, excel·lir en l'àmbit de la qüestió social i comunitària. I ha estat apassionant, la veritat, perquè la gent des del primer moment tenia la certesa que estava participant a una cosa d'enormes dimensions i ara veure com ja s'aproxima finalment a la recompensa, diguéssim, a tot aquest esforç, la veritat és que és bonic veure la seva il·lusió i les seves ganes.
Jo no et diré que això salvarà el món ni molt menys, perquè evidentment que no, de fet hi haurà molta gent que ho criticarà, que dirà que és un rentat de cara, etc. I és possible que ho sigui, però jo crec que, tot i així, és positiu que passin aquest tipus de coses, perquè hi ha molta gent que es pot començar a introduir aquí, i no només això, sinó el contrari. És a dir, la gent del Liceu poden veure la realitat del Raval, que jo crec que això és molt més important que no pas que el Raval entre el Liceu.
L'obra l'ha produïda el Liceu en el marc de l'Òpera Prima, una línia de producció comunitària en què es compromet a promoure una creació cada 3 anys. S'inclou dins un projecte europeu anomenat Traction, impulsat amb la intenció d'apropar l'òpera a tots els públics. De moment, les entrades estan pràcticament esgotades i això ja és senyal d'interès. L'estrena de La gata perduda serà el dimecres 5 d'octubre i en faran una altra funció el dia 7. El Raval ja ha aconseguit entrar al Liceu, però caldrà veure si el Liceu segueix fixant-se en el barri i la gent que l'acull.
Ens queden molt pocs minuts, però amb Ruth Caral que volem comentar aquest reportatge. L'idea de la Ruth mentre l'anàvem escoltant, que m'agradava molt perquè s'escoltava molt l'ambient, no? Perquè ens has transportat en aquest assaig.
Sí, era la intenció. Això va ser aquest dimarts a la Sala de Paloma i tenia material de sobres per transportar-vos-hi. I m'ha pareixit també curiós perquè majoritàriament la gent que no ha estat mai en un assaig de música coral, podríem dir, normalment no sap què s'hi cou ni com està estructurat, no? I mira, vaig pensar que seria interessant enfocar-lo així.
Doncs vinga, va, comentem aquest reportatge i hem vist que és evident la dualitat del barri amb una institució tan respectada com el Liceu i la vida i el fanatisme que hi entra al veïnat, no?
Este és el tema principal. Primer perquè, com ja he comentat abans, és la primera òpera comunitària que produeix el Liceu i que decideix enfocar-lo cap aquí. Per tant, que decideix obrir les portes a la gent del barri perquè hi pugui participar, la qual cosa m'apareix encertada. I en segon lloc, també perquè he trobat interessant la reflexió que apunta aquí al final un dels solistes, el Pau Armengol, que és el baríton que representa el personatge de Magnat. Ell apunta que pot ser el més rellevant d'aquesta creació no és tant que el Raval entri al Liceu, no? Sinó que hi tingui un protagonisme i que hi participi activament, sinó que el Liceu hagi sortit portes enfora i hagi mirat també que hi ha al seu voltant.
I és que, de fet, Ruth, com has explicat el reportatge, el Raval és un barri gran, és un barri divers, dinàmic, i això a l'argument de la història també hi té un paper important, no? Per exemple, el cas de la comunitat filipina, que es comentaven.
Correcte. Això la Victoria Spunberg em va dir que ho va tindre clar de seguida, perquè quan los va conèixer ja va veure que són un col·lectiu que dins del barri tenen molta presència, generen molta vida, podríem dir, i que, per tant, havien de tindre un paper important.
El que sí que passa, Ruth, és que, malauradament, el càstig pro els destorba i han de reformular la història d'alguna manera, eh?
Sí, però bueno, amb la Diane Nico se n'han sortit igualment i en tot cas el llibre original se manté la proposta inicial de la Victòria, però clar, l'escenificació van haver de canviar. I Dit això, també, si em permets, voldria afegir un apunt, perquè tant la Victòria Spumberg com l'Arnau Tordera sabien que vestir tot el Raval a l'òpera seria complicat, i també que tothom acceptés que després de tants anys el Liceu els estava parant atenció, això podríem dir que els va sorprendre una mica, no? Mm-hmm. Però, bueno, sigui com sigui, han intentat representar la realitat de la manera més exhausta i idèntica possible, i pel que vaig veure i sentir a l'assaig, personalment penso que La gata perduda és una obra molt ben brodada, tant pel text com per la música. Tu dius que jo t'he transportat d'alguna manera a l'assaig, però ells realment te mouen i et fan circular per tots els racons del Raval.
Deixa'm preguntar-te una altra qüestió, perquè d'alguna manera també és significativa, que és una òpera en català.
Sí, exacte. Jo això també els ho vaig preguntar a les entrevistes, perquè tots hi sent altres autòctons d'aquí, no? Com no estem aviats a sentir òpera en català, i també volia saber això, com ho veien ells mateixos, que treballen al sector, doncs, la situació de l'òpera en català i aquí, no? Perquè al final la producció d'esta òpera és plenament en català, és a dir, els professionals que l'han feta possible són d'aquí, és allò que diuen, que el talent a vegades no cal anar-lo a buscar fora, perquè ja el tenim aquí. Llavors, bueno, si et sembla, podem sentir que deien l'Arnau Tordera i la Victòria Spumberg sobre això, no? Sobre l'ús de les llengües a l'hora de crear, i concretament en el cas de l'òpera en català.
Aquí no fa pas tants anys obres de procedència italiana o alemanya es podien sentir en català. En l'àmbit del teatre musical això no sempre és possible, a vegades sí que passa, i per tant en l'àmbit de la creació, per descomptat, crec que és necessari, oportú i absolutament consistent que es creïn obres noves en català, i animo evidentment a tota la gent del sector a tirar endavant projectes en llengua catalana i a demostrar-nos a nosaltres mateixos que no només són possibles, sinó que poden excel·lir i generar l'admiració d'altres àmbits culturals.
Però també per una qüestió de local, o sigui, les arts escèniques són profundament locals. El teatre és molt efímer perquè es representa i després ja no existeix. Queda precisament, en aquest cas, el llibret i la composició, però el que és l'escenificació es fa i després ja no. I és un acte molt efímer que té molt a veure amb l'aquí i ara i amb la ciutat on això succeeix. Llavors, que es pugui fer això en un barri on, per exemple, hi conviuen moltes llengües, això ho trobo importantíssim.
Doncs escolta'm, Rut, que haurem d'estar atents a veure si en componen més òperes com aquesta, noves i en català, eh?
Sí, les programen i la butxaca i l'agenda mos ho permeten, sobretot. Llavors les haurem d'anar a veure i gaudir, sobretot, gaudir-les.
Rut, gràcies. Fins la propera setmana.
Fins a la setmana que ve.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
57 minuts, ens queda un minutet de programa, i li deia a José, tens el tall? Em deia, sí, que tinc el tall, pesat, tinc el tall. Perquè us volia informar que estàvem pendents de si sortia la gent de Junts, explicar aviam què passa, i de moment el que sabem que ha passat a Junts, a la seu de Junts per Catalunya, és això.
Ah, bien.
No sé.
¿Por qué no lo van a hacer?
Porque en una hora nos han dicho.
¿En una hora?
Volvemos en una hora.
¿Y qué les han pedido que canten?
La cucaracha.
¿Quién?
No lo sé, la verdad, por teléfono, pero no sé quién, la verdad.
No saben
qué. Doncs això, que s'han presentat uns mariachis, que algú ha contractat, i els tenim allà, davant de la seu de Junts per Catalunya, a punt de cantar La cucaracha. Per si algú vol veure-ho, que vagi cap allà. Nosaltres que hi tornem demà aquí amb La caravana, això sí, si no en cessen. Que vagi bé, adéu-siau.